Diuen els bons estrategues del món del màrqueting que el secret de l'èxit de les marques de productes a cert nivell és que sempre hi ha la possibilitat de pujar un graó més amunt. Quan els hotels de 5 estrelles són assequibles per un nombre excessiu de persones, neixen els 5 estrelles gran luxe. I quan aquests hotels també s'omplen, es creen complexos de supergran luxe. La gràcia és tant que sempre hi ha la possibilitat de pujar al nivell i de crear, per exemple, un supermega gran luxe. Els límits inferiors no es poden rebaixar, però els límits superiors sempre es poden apujar. Pots conduir un BMW descapotable, però sempre en tindràs un de més llest i més ric, que conduirà un Jaguar d'última generació, i el senyor del Jaguar tindrà per damunt el del Ferrari, i el del Ferrari es veurà superat per un col·leccionista que condueix una joia com un Rolls Royce. Aquesta estratègia, encara que no ho sembli, també s'ha produït en el món dels videojocs, tot i que aquest és un món més massiu, amb productes de consum per milions de persones arreu del món, hi ha hagut al llarg de la història qui s'ha atrevit amb el que semblava impossible. Va ser a començaments dels anys 90, quan la Neo Geo, una màquina creada per l'empresa SNK, es va dirigir al públic més elitista en el món dels videojocs, una consola que rondava les 100.000 pessetes d'aleshores, amb uns jocs que cadascun valia entre 40 i 30.000 pessetes. Els que la van posseir van ser uns autèntics privilegiats durant molt de temps. De totes maneres, i curiosament, va ser precisament aquesta exclusivitat el que va fer que la Neo Geo es quedés en un lloc molt humil en la història dels videojocs. Els que s'ho podien permetre van comprar directament les màquines recreatives, i els que havien de fer un seriós esforç per tenir-la van decidir quedar-se amb sistemes tecnològicament més modestos, però amb una creativitat desbordant. Com sempre, es va complir la norma. Inexorablement, sempre apareix algú que et supera per dalt. Game over. Mona Catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. En el reportatge de la secció Game Clàssics d'avui ens permetrà descobrir el que en el seu temps va ser coneguda com el Rolls Royce de les consoles, una màquina que molt pocs van tenir les mans i que moltíssima gent va desitjar. Es tracta de la consola Neo Geo, un autèntic referent en la història dels videojocs.
Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem el context en el qual van aparèixer la consola Neo Geo i tots els factors que la van convertir en una de les millors màquines d'oci domèstic de tots els temps. Parlarem dels seus millors jocs i de tot el que va envoltar la Neo Geo.
També tindrem l'oportunitat de saber més sobre l'argument d'un joc d'acció sense contemplacions que va triomfar en la consola Dreamcast de Sega. Es tracta del MDK2.
Per acabar el programa, analitzarem el nou codi d'autoregulació europeu pels videojocs, el Pan-European Game Information, un sistema de codis que s'ha fet públic aquesta setmana i que permetrà reconèixer les característiques d'un videojoc només per la caixa, una autèntica ajuda pels pares a l'hora de saber què compren els seus fills.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. El 1990, la marca japonesa SNK va sorprendre a tothom amb la presentació d'una consola espectacular. Es tractava de la Neo Geo. Molt pocs afortunats van poder viure al llarg de la primera part dels anys 90 l'exclusiva experiència de jugar amb una d'aquestes consoles. Per a molts fans dels videojocs, la Neo Geo es va convertir des de llavors en un somni impossible. Ens endinsem en el món de la Neo Geo en aquest reportatge d'Albert Murillo.
L'any 1990 va aparèixer la consola Neo Geo. Amb el temps, dos han estat els comentaris clàssics en boca de tothom referent a aquesta màquina.
La Neo Geo és molt cara, i els jocs encara més. Això sí, els jocs són una passada, com els de la màquina recreativa.
Fugint d'aquests dos comentaris, entrem una mica més en el món Neo Geo, el game clàssic. Game Classics. Game Classics. La consola Neo Geo va ser fabricada per SNK. De fet, Neo Geo era una còpia exacta d'un hardware per recreativa de la mateixa casa, anomenada MBS. Ens trobem, doncs, amb dues tecnologies pensades per dos àmbits diferents, un per la sala recreativa i l'altre per la domèstica. Dos àmbits que, de totes maneres, s'apropen per primera vegada d'una manera molt clara. Mega Drive i Super NES eren dues consoles que lluitaven pel mercat mundial en aquella època. fem una petita compressió d'alguns aspectes tècnics.
Velocitat del processador.
Super NES 3,5 MHz. Mega Drive 7,6. Neo Geo 12,6.
Canals de so.
Super NES 8. Mega Drive 10. Neo Geo 15.
Colors en pantalla.
Super NES 256. Mega Drive 64. Neo Geo 4096.
Preu.
Super NES, $200 de l'època. Mega Drive, $149. Neo Geo, $649. Es podria dir que Neo Geo tenia una tecnologia de 24 bits, però això és enganyar una mica. Aquesta consola utilitzava el xip 68.000 de Motorola i el Z80 de Zilog. Neo Geo disposava d'una tarja de memòria per salvar posicions de partida. La peculiaritat és que podíem gravar qualsevol posició de qualsevol joc i després recuperar-lo directament a la màquina recreativa. Tot una delícia pels amants del videojoc. Els jocs d'aquesta consola domèstica eren en cartutx, uns cartutx que costaven més de 50.000 pessetes de l'època. Jocs com Ninja Masters tenien 330 megas de memòria. Cap joc a casa nostra podia tenir tal quantitat de capacitat. Anys més tard, SNK abarateix el preu de la consola amb Neo Geo CD, que inclou els videojocs en format CD-ROM i que incorpora 56 megas de memòria RAM per fer-hi el backup. De totes maneres, el temps d'espera de càrrega del joc era etern. SNK ho va intentar arreglar amb Neo Geo CDZ, que augmentava la velocitat de gestió de memòria. Amb els anys, SNK va fer també una videoconsola portàtil que es deia Neo Geo Pocket, possiblement la consola més pròxima al públic normal. Perquè algú té un amic que tingués la Neo Geo en aquella època? Si és així, quants jocs tenia? Estaven contents amb els videojocs produïts? Eren exclusivament amants dels jocs de lluita? Masses preguntes per un sistema que continua sent un mite.
Continua sent un mite i intentarem desvetllar algunes d'aquestes qüestions en el Game Masters d'avui.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Xavier Serranon, Francesc Blasco, l'Star, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Selles. Benvinguts.
Hola, què tal?
Plegats. Hola. Una setmana més al Game Over, avui per parlar sobre la Neo Geo, que ja, com hem sentit en el reportatge i com hem parlat una mica al començament, és una consola molt mitificada, no? És una consola que va aparèixer a començaments dels anys 90, l'any 1990, si no m'equivoco, la va presentar una marca japonesa que es deia SNK, que feia, doncs, especialitzada com tantes d'altres en màquines recreatives, i que va decidir portar realment, no allò de dir, tu recreativa en casa, no? Quan deien, tens una Master System, o tens... allò de dir, sí, més o menys sembla que tens la màquina de la sala de videojoc, la sala recreativa, a casa teva, sinó realment tenir-la, o sigui, la mateixa tecnologia de la recreativa portada a casa. Per què creieu que neix, o quin interès creieu que podia tenir en aquell moment SNK per treure un producte de les característiques de Neo Geo? Pregunta oberta.
Doncs pràcticament em penso que és potser una mica al revés del que has explicat. En teoria, pel que diu la història, SNK va fer la Neo Geo en plan domèstic per promoure una mica que la gent anés més a la sala cercada, que anés més a les recreatives. El que va ser curiós que li va sortir pràcticament al revés. O sigui, la gent que anava una mica incitada a jugar a les màquines, després volia comprar-se la Neo Geo per tindre-la a casa. O sigui, era una tàctica, li va sonar la flauta.
A més, el que va ser SNK és que va fer uns productes que es complementaven en el cas de les recreatives i la consola domèstica, perquè jo recordo de quan va aparèixer aquí a Espanya la Neo Geo, una de les coses que es promocionava era de que, bé, no només era un producte super exclusiu per gent que tenia un servei d'assistència tècnica molt personalitzada, sinó que, a més, el que passa que aquí a Espanya no sé si van haver-hi aquestes recreatives que ho permetien, però les famoses targetes de memòria que funcionaven amb la consola eren també compatibles amb unes ranures que tenien els cabinets, les màquines físiques oficials de SNK, i per tant tu podies estar en els teus arcades, podies estar fent partides a, diguem-ne, doncs, no sé, a un Art of Fighting, gravar la partida amb aquesta targeta de memòria i després a casa, amb el cartutx del joc,
continuar la partida que l'havies deixat o guardar les teves puntuacions, etc.
O viceversa, no?
O viceversa.
Podies fer els dos, no? És que era important allò. M'acabo de fer un rècord, no m'ho crec. Doncs vas a la màquina i ho veus, no?
M'agradaria saber la gent que va utilitzar aquest servei, eh?
Pues bastants, bastants, sí? Bastants. Era una targeta, és més el que diu l'Albert. Era més així. Tu estaves a casa, jugaves i per vacilar davant dels teus amics anaves a la sala i posaves.
Era un objectiu més de vanitat que de res més.
Sí, doncs. Que sí, no?
El que passa que aquest, eren màquines que havien de ser oficials de Neo
Geo. Sí, clar, el cabinet tenia que tindre la ranura especial, clar.
No podia ser una... I n'abundaven, d'aquests?
N'hi havien. Aquí a Espanya es va arribar a vendre la targeta. No crec que funcionés,
perquè
no havia mobles, però sí, la targeta sí.
La targeta havia funcionat
com una... Era irrisori, eren dues cas. Clar, una PCMC ja tenia el mateix stand de les B-Car, diguéssim, que fan servir tantes altres màquines, i eren només dues cas al principi, el primer model, que era només per guardar les puntuacions.
Llavors, que devia servir com a targeta de memòria, com les de la PlayStation, les de Mega Drive, etc.
Sí, 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 només te posava la puntuació i ja està. Després sí que em van sortir unes altres, que aquesta ja era per gravar partides. Uh-huh. Però l'interès principal era aquest, el de fardar.
Si us sembla, quedem-nos de moment un moment als orígens. O sigui, el fet que aparegués una consola en aquells moments, ens situem a l'any 90, què teníem en aquells moments a nivell de videojocs domèstics? La NES, no? La Nintendo Entertainment System, teníem la Sega Master System, la Mega Drive, també, devia aparèixer o devia estar més punt, o menys, sí, sí. O a punt, uh-huh. Poca cosa més.
Sí, la TurboGraf.
La TurboGraf, sempre ens la deixem.
I quan va arribar a Espanya, la Neo Geo, també estava la Super Nintendo.
Quan va arribar aquí sí, però em refereixo al context mundial que hi havia l'any 90, quan aquesta gent treu aquesta consola, el que tenien com a competència, o sigui, com a competidors en un mercat obert com era el mercat dels videojocs, quedava a una distància abismal, no? Una distància brutal, no? Van treure el que aleshores doncs, es deia, deien, és el Rolls-Royce de les consoles, no?
Potser la competència més directa era encara els últims temps dels ordinadors de 8 bits. Estan acabant-se, s'estan ja substituint, la gent està agafant doncs, aquesta nova mentalitat de tenir una consola i pagar preus de fins a 5.000 pessetes per cartutx de jocs, i arriba aquest relleu. La gent que en aquells moments tenia NES i Master System continua amb el seu sistema, alguns es passen, però realment hi ha un gran part de població que passa de tenir sistemes de 8 bits domèstics, Spectrums, Mega Drives, Spectrums, Commodore, Amstrad, etc., a les Master Systems o a la Super NES. I jo recordo precisament que, és una anècdota, que l'ASP, un importador saragossà que portava molts productes de MSX, doncs tenien el seu catàleg durant aquells anys, aquells últims anys, devien ser 90, 89-90, portava com a importació del Japó, quan encara no havien arribat aquí, tant la Neo Geo com la Super Nintendo. Les tenia les dues en el mateix catàleg com a producte importat del Japó que encara no havia arribat aquí a Espanya.
Mm-hmm. Home, també el que suposo que havia, que era una mica, devien estar a l'avantguarda del que eren els primers ordenadors de 16 bits. Era just pràcticament acabaven de sortir els... Feia uns quants anyats, però bueno, era el boom dels Atari ST, dels Amiga, perquè de fet el que té una Neo Geo dintre és... Doncs, això era alta tecnologia en aquell moment, era doncs, comparable amb una Amiga.
Per què era tan cara la Neo Geo? Valia tants diners perquè la tecnologia era tan cara, la tecnologia que portava, o sigui, la maquinària que portava dins era tan cara? Era tan cara per una qüestió elitista, per una qüestió de prestigi, per una qüestió de posicionament?
No, era
per què
més...
Per què era tan cara i per què eren tan cars els jocs de la Neo Geo, no?
Era cara perquè pagaves la marca, diguéssim. Aquí la cosa que estava de la Neo Geo era una cosa...
Sí, és el de la... l'Skoda i el de
algo
Volkswagen,
així.
No?
Sí, algo així, que pot ser que el cotxe sigui igual de bo, però el que pagues la marca. Diguéssim, a veure, el cartutx que tu tenies a casa era, diguéssim, quasi igual que el que havia dintre d'una recreativa. L'únic que canviava doncs, era el patillatge. Però, diguéssim, mm-hmm. tecnològicament era el mateix. Llavors, tindre la casa era tindre la virtut, tindre l'avantatge de tindre tot un saló recreatiu a casa teva. I és això el que pagaves. Era com tindre el cine a casa. Que tu, per exemple, pots dir, home, és que jo vaig al
cine...
Per
tant, estem dient que tenia una tecnologia que ningú havia igualat en aquell moment.
En aquell moment sí, estava a l'avantguarda. Si no és que fos insuperable, però era l'últim que havia en aquell moment. I tu a l'hora de pagar, doncs feies això. Pagaves, doncs, el que havia.
Més o menys era això, no? Unes 100.000 pessetes...
La
consola, no?
Sí.
Entre 80 i 100.000 pessetes de l'època.
Però recordeu quan...
Estem parlant de l'any 90-92, eh?
Quan va sortir la PlayStation, els primers mesos...
Sí, també valien.
Valia això, eh? Després va baixar. Però realment el que va fer...
La Xbox també ho costava.
Sí, sí, és curiós que al principi...
Perquè estem parlant d'una altra època, estem parlant de l'any 92. No, el mercat dels videojocs no era ni la meitat de massiu del que és en aquests moments, no? Producte d'aquests...
Però clar, és que era això, era tenir una recreativa a casa. Uh-huh. O sigui, en aquell temps era el súmum. Ara, perquè estem molt acostumats a veure plays, a veure aquestes màquines que hi ha ara, i és una cosa, és para cada dia. Mm-hmm. És com, jo què sé, com tindré un DVD a casa. Tens un DVD, un surround, un home cinema, i és una cosa normal i corrente. Fa 5 anys era com tindre doncs, una sala de cine a casa teva. I llavors, fa 5 anys sí que haguessis pagat una pasta per tot això. Llavors, a la Neo Geo passava el mateix. O sigui, tu pagaves per tindre doncs, tot un saló recreatiu a casa teva.
Pensa, a més, que fins ben bé ara els 128 bits no s'ha arribat a tenir una qualitat recreativa a casa. Fins ara ben bé poc, realment, encara que els sistemes de 32, com la Saturn o la PlayStation, ens hagin acostat molt totes les versions de recreatives del moment, no versions de recreatives una mica més antigues, com clàssics de Capcom, etc., sinó les mateixes conversions de Sega, del Sega Rally per Saturn, o clàssics de recreativa per PlayStation, han sigut molt bones conversions, però mai han arribat a tenir aquella qualitat. Sempre els hi ha faltat aquells polígons de més que nosaltres veiem als arcades, però a casa no acabàvem de disfrutar-la. Ha sigut realment
esperar. Estem d'acord amb això? Que no s'ha vist mai qualitat de recreativa fins ara, a casa?
Comparativament parlant amb el temps que toca, em refereixo.
Hi ha casos especials, per exemple, Soul Calibur, per Dreamcast, és un dels jocs que supera la versió per recreativa.
Sí, però estem parlant de 128.
Eren canvis de concepte.
Clar.
O sigui, un joc de recreativa, el veies, és quan tu el tenies a casa. Tu tenies un joc de Super NES, deies, sembla una recreativa. O tu esperaves que aquell joc semblés una recreativa. Mm-hmm. Havia la diferència. Abans t'hi podies diferenciar el joc de consola, el de recreativa i el d'ordinador. Ara s'ha mesclat tot, ara tot més o menys. Té la mateixa estètica i, clar, sí que sembla que tinguis el mateix, però què tens en veritat? Tu a casa tens el que té la recreativa o la recreativa té el que tu tens a casa?
O sigui, i per què aquesta voluntat de dir... Per què neix aquesta voluntat de dir, ostres, m'agradaria tenir a casa el que tenim a la sala de màquines on anem a jugar, no? Allò de dir, això tira una mica per terra el fet que nosaltres diem sempre de la creativitat dels videojocs, de dir, no, un Super Mario, una cosa molt, saps? Perquè el joc és una cosa molt de qualitativa, molt creativa, que tu doncs, et permet desenvolupar. No, aquí estem dient que el que valia realment era el gràfic, no? Perquè de fet estem parlant de gràfics, no estem parlant de gaire res més.
El que feia Neo Geo jugar amb els nostres sentiments, crec que... No, és veritat, la nostra generació, qui més qui menys, als 12, 11 anys, vam entrar a una sala de videojoc, de recreativa, i qui no volia una màquina a casa seva, doncs aquesta gent doncs, ens permetia doncs, que ho tinguéssim a casa. No?
És que, de fet, jo mateix tinc un moble d'exposició de Neo Geo. Si no vaig poder aguantar-ho. És el que diu la Verge, de petits que ho volíem. Jo de gran, en vez de dir jo de gran vull ser bombero, no, jo de gran vull tenir una recreativa a casa meva.
Per cert, qui va ser que es va comprar la Neo Geo? La pregunta era... La pregunta era del reportatge. Coneixeu algú que tingués una Neo Geo? Si el coneixeu, jo no conec a ningú que la tingués a l'època, en el moment de tenir-la, no? Començaments dels anys 90.
Jo conec
I si el coneixeu, qui és aquesta gent que tenia? O sigui, quina mentalitat, o sigui, quin tipus de gent era aquesta, no?
Jo crec que el perfil d'aquesta persona, una persona, un noi jove, segur que no és. És una persona que li deuen agradar els videojocs, que coneix bastant el mercat dels jocs, perquè, de fet, la consola no era molt coneguda. I, a més, té diners. Perquè, vull dir, gent jove no...
No, exactament, no. Jove depèn.
Yo creo que sí, es una persona joven, pero tirando de sobre los 20, mitad de los 20 y pico, y es una persona que le gusta comprarse siempre el último aparatejo electrónico que sale al mercado, que le gusta tener eso, la vanguardia, bueno, en el caso de los videojuegos. Y bueno, el típico, bueno, ya entramos en más detalles, típica persona que trabaja y que no se tiene que mantener y puede gastarse todo el sueldo del videojuego.
Jo crec que en aquella època qui se l'hauria comprat hauria de ser algun pare benestant que li va comprar el seu fill amb un altre...
Jo en coneixia...
O sigui, han sortit molts perfils diferents.
Sí, jo en coneixia un parell que sí que la tenien i jove, no sé, què és jove? 20, 14, 30...
Sí, podríem dir el públic adolescent o el públic jove.
Sí, clar, però l'adolescent d'aquella època o d'aquesta? Perquè allà, clar, en aquella època, 14 anys, eres un pardillo, i ara, 14 anys, doncs, bueno, ja ets pràcticament ministre. Arribes molt lluny, ara. En aquella època, aquests que coneixia jo, un d'ells, treballava en un banc, era relativament jove, jo, doncs, que devia tindre jo. No sé, quan... A veure, on devia tindre 20... Aquest no devia tindre 25. 25, 26, potser 27.
O sigui, sí, és una mica edat, el que estava dient en
sí, 25,
l'Edo, no?
Posem l'edat mitja, 25.
Al voltant de 25,
sí,
que treballaven, que no necessitaven banc, els diners sí, del seu sou per mantenir-se sí. perquè estaven a casa.
No tenien ningú altre. No, aquest que coneixia, no, que vivia sol. Aquest que ja... Es veu que tenia, no sé, devia tenir un bon lloc al banc.
Treballava al banc.
Devia ser una cosa, no sé, devia ser caixer i mira, devia comptar els quartos i devia fer caixer ell mateix.
Invertia
en si mateix. I en respecte a el que li agradava, doncs era el típica persona que anava a recreatius, anava a jugar doncs, a maquinetes. I independentment de que li agradessin, o sigui, de que tingués altres vicis, de que tingués consoles, de que anés al cine, de que fumés, de que bevés, no, era un noi que li agradava jugar a màquines. Llavors, al veure que havia sortit la Neo Geo, va dir, coi, això és el que tinc ja aquí, el que hi ha a la sala, coi, m'ho compro i ho tindré a casa.
Ho tinc a casa.
El bo que ell continuava anant després.
Puc jugar amb pijama.
Ell després continuava anant a recreatius, però clar, per veure quins jocs sortien.
Home, doncs és el perfil perfecte per SNK, eh?
Sí,
totalment.
Sí.
En aquest cas l'haguessin encertat. A veure, formalment com era la Neo Geo? Perquè ens en fem una idea, els que probablement no la vam tenir. Recordo que tenia els joysticks molt grans, no? Era una de les coses que cridava més l'atenció. Era una màquina de color negre, tenia unes dimensions grans, no? Diguéssim allò de dir, bé, he pagat 100.000 peles per la màquina, però com a mínim em deixen un tros de màquina a casa, no?
Per això és el que deies, que sí, que és el que s'assembla amb un Rolls Royce. Mm-hmm. O sigui, tu gastaves la pasta, però la veies.
Tenies un joystick amb els botons...
És com ara te compres, no? Pots comprar-te, sense ofendre, no? Te pots comprar doncs, una mini torre, una cadena musical, i és doncs, una merdeta, és una cosa que no hi veus. Mm-hmm. O sigui, la veus allà i això m'ha costat tant. Hòstia, dius, no, m'ha costat 100 bitllets. Però què vols que et digui? Sí,
disseny Bangs & Olufsen, no? Ah, per cas, sí. Coses petites, primes, sí, no sé què.
Però bueno, aquí amb les Bangs & Olufsen veus el disseny i dius, hòstia, aquí hi ha pasta. Sí. Llavors a la Neo Geo igual, tu la veus i dius, hòstia, això val quarto.
Això val quarto.
Això per trons val quarto. O sigui, ja anaves amb aquesta idea.
Aquella famosa frase de ande o no ande, cotxe gran.
Sí, senyor, exacte. Sí, sí. Llavors Neo Geo, SNK, el que feia era fer màquines per gent que s'estigués satisfeta de tindre-la. O sigui, inclús el nom de Neo Geo ve d'un treball discogràfic del Ryuichi Sakamoto, que es deia Neo Geo.
Ah, sí?
Llavors això ja li portava, doncs, el nom ja té una mica Nuevo Mundo, ja té una mica així com una cosa ja de... Ei, això és per l'elite.
Una cosa mai vista, una cosa elitista, no?
Una cosa de l'elite, sexe, això, i ja que pagueu, doncs teniu això. I un joystick, el vols gros? Té, més gros encara. I vols complements, i això, i l'altre, i jocs, doncs té jocs. Cartutxos, d'un pam per un pam. Vinga, va, que fardis.
El que sí que...
Cuidaven.
És molt curiosa perquè, precisament, quan apareix la Neo Geo CD, que t'ofereix el mateix, però molt més econòmic, molt més barat, tot es redueix, es redueix la consola, es redueixen els joysticks, es converteix en un joystick semblant doncs, als de Saturn una mica més grans, i tot es fa més petitó. Sembla que diguin, sí, no, és més barat, però mira...
Abarateixen despeses, clar.
Sí. Menys plàstic,
menys
no?
Menys plàstic.
Perquè l'evolució de la Neo Geo no va ser evolució, sinó que el Neo Geo CD va ser una adaptació del mateix que podia fer l'altre amb CD? O com va anar això?
Potser com una miqueta, com una miqueta de moda, diguéssim, potser també.
Era l'època que tot era CD-ROM,
sí,
no?
Sí, sí, era això, el CD, uau, compact disc.
Exacte, no? El compact disc a l'ordinador, no?
Sí,
que era allò de dir, ostres, tu...
I la Saturn...
Me recordo que havíem unes pel·lículetes amb els CD-ROMs d'aquestes que ara veus per internet i bueno, et queixes perquè dius, això no té qualitat de res, d'aquestes de 256 per no sé quant, petitet, uns quadradets que es veien... El primer CD que vaig veure era un de mamífers, que es deia Mammals, i que sortia...
Que malament que som, això. Que malament.
Es deia Mammals, amb dues
entres. No ho arreglis.
Era de la marca Serena?
Tots sabem aquestes pel·lícules de 256 que es baixen per internet amb mala qualitat, tots sabem de què són, eh?
De mamífers.
Doncs en aquell moment eren mamífers, però en aquell moment eren elefants. Hi havia doncs elefants, que es movien per allà zebres, i tot això. I era la sensació del moment, no? Unes trompes gegantines i tot això.
Aquí no volem anar.
Pren aigua, pren.
Exacte. Però clar, en aquella època això hi era molt, no? Allò de dir, ostres, podem posar un CD a l'ordinador, no? És una cosa mai vista, no? I suposo que la Neo Geo CD,
una cosa així,
igual
sí.
Que el Sega, el Mega CD de la Mega Drive, sí, tot exacte. Això va seguir una mica la mateixa línia, no?
A part també de baratir una miqueta, de fer la màquina pels pobres, per entendre'ns. O sigui, bé, també hem passat per vosaltres, també us farem un maquinot molt negre, molt bonic, molt així, però bueno, ja seria barata.
No serà el mateix.
No serà el mateix,
paciència per carregar els jocs, és cert,
però,
això?
Però vam CD. Sí, eren lents més que res. Bastant. Bueno, lents comparats amb ara. Perquè, clar, abans era un CD d'una velocitat, no havien CDs de dues velocitats. Tu deies, escolto la música i, clar, només va a una velocitat, no va el doble de ràpid. No hi ha 33 i 45 revolucions. I, clar, hi havia aquella tecnologia que era l'acumula, normal, i per això anaven els CDs d'una velocitat i tardaven.
Perdoneu, un parèntesis que obro, i tanco ràpidament. Ara també és bastant lent el 128 bits amb CDs, eh? DVDs... No sé, jo a vegades em quedo bastant parat de carregues de jocs.
Per la Dreamcast, per exemple.
Per exemple, o per la PlayStation 2, fins i tot.
Pensa que els tanco, que els dir, els típics menús de cargando.
Sí.
Allò, sí.
Bueno, també cada cop has descargat més més
quantitat. I suposo que també es deu una mica la capacitat de programació de la gent que fa el programa, no? Perquè a vegades pot ser un cargando mentre tu no te n'adones, sí, sí, o no ho sé. Trobo que hi ha moltes maneres de fer-ho que no sigui una pantalla negra i un loading escrit al mig.
Pot fer que vagi a cargar, doncs, depèn de com estigui fet, doncs hi hagi diferències quantitatives, de que tardi un bon programador pot fer, per exemple, per dir una tonteria, que tardi 10 segons, i un de normal doncs tardarà un minut. Llavors, clar, es nota.
Estàvem parlant del Neo Geo CD, perquè a banda del Neo Geo CD també va sortir doncs un fillet petit, diguéssim, que era la Neo Geo Pocket.
Sí, aquesta va ser l'última. Sí.
Que va ser l'última, que era una consola portàtil, que quines característiques tenia si la comparem amb la amb les que coneixem avui, per exemple, doncs, la Game Boy Advance, no?
Un trunyo. Comparada amb la Game Boy Advance, no era res de l'altre món, era com una Game Boy Color.
Era com una Game Boy Color?
No, exactament, una era millor que l'altra en certes coses, però estava més o menys... Tècnicament, diguéssim que és millor la Color, la Game Boy era una miqueta millor en el sentit global. És com tinguessis un cotxe, és que el meu corre més, és d'un color més maco...
O sigui, no seria semblant a la Game Gear de l'època, o sí?
No. Era més com una miqueta a l'esperit aquest de fer màquines per nens. No sí, tenia retroil·luminació...
Era un color...
Era un color, però sense retroiluminació. Em va sortir dues, de fet. Va sortir la de blanc i negre, primer, només al Japó, i que va ser una bona cagada per part de Seneca, que la van treure, i just un any després va sortir la de color. Que, clar, és una cosa que els que es van comprar el blanc i negre se'n recordaran de Seneca tota la vida.
Bé, com molta gent que té el Game Boy Advance i que quan han vist sortir la Game Boy Advance SP han dit, home... Clar, pel mateix
gràcies,
preu.
Sí.
Han dit gràcies, senyor gràcies, Nintendo, sí. No? Gràcies. Clar, tenen doncs una consola pel mateix preu amb unes prestacions
per això el
millor
és esperar i no comprar res. No comprar res mai, però dius, espero perquè ja ho veuràs.
Aquesta és la filosofia del senyor que tenia un 286 i diu, no, em compro el 386 perquè diuen que sortirà el 486 i quan el 486 deia, no, és que hi haurà una cosa que es dirà Pentium, no? I encara ara té el 286 amb l'MS2, aquest senyor, no?
Esperes i el compres al cap de 10 anys, els encants.
Més barat, tu.
Els cash converters, per cert, en van plens de Game Boys Advance, eh?
Sí.
Clar, tota la gent que realment té moltes ganes de jugar-hi, que li agrada molt els videojocs i que la vol disfrutar, no hi ha color.
A 60 euros.
Una Game Boy Advance amb una d'això, 60 euros. Però 60 euros no és el preu de mercat.
No, clar.
Estaria bé. Hem parlat de com era la consola, quin era el context de l'època, hem parlat una mica de tot plegat com funcionava les evolucions que va tenir, però no hem parlat del que contenia els videojocs, que de fet era el cap i la fi el que la gent volia i pel qual la gent doncs comprava la consola. Una mica monotemàtics, no? Estem parlant d'una quantitat de jocs de lluita absolutament dominant. Parlant en percentatges, estaríem parlant que probablement el 50% dels jocs de Neo Geo són jocs de lluita 1-1, no?
Que pugis el percentatge.
O cap amunt, no? Estem parlant de sagues famosíssimes, però que són doncs una mica monotemàtiques, és així, no?
Sí, bueno... También la época del boom de los juegos de pelea de Street Fighter, como no, estaba también SNK y bueno, y también los rumores apuntan que muchos programadores de... Aparte, SNK es de Osaka, ¿sabes? De la misma ciudad de Capcom, han tenido siempre una rivalidad muy grande. Entonces, muchos programadores que trabajaron en Street Fighter hicieron la saga de Fatal Fury. Uh-huh. Fatal Fury, que fue la primera así de pelea de uno contra otro, ¿sabes? Y bueno, sí, es los típicos beat'em up o one versus one. Y a partir de Fatal Fury, bueno, después ya salieron la segunda parte, la tercera, los Special, bueno. Y
Art of Fighting, Samurai Showdown, King of Fighters.
También, sí, bueno, el King of Fighters ya eso ya fue la...
Sale una cada año.
Sí, no, en plan
desde
un poco...
Desde el 94 una cosa así que está saliendo cada año.
La consagración de todos los juegos de pelea de SNK, más o menos reunidos, entre comillas.
Els King of Fighters en seran també potser una... aquesta mena de cosa que en els còmics es coneix com a crossovers, que és agafar sèries diferents o de la mateixa companyia i barrejar-les. Perquè amb els King of Fighters tenim lluites entre personatges, doncs, bueno, els millors personatges, els personatges escollits de diverses sagues de NSK, però això també ens ho hem trobat amb Capcom, que també ha fet el mateix, ens ho hem trobat també amb Capcom amb la franquícia de Marvel, que ha tret un dels jocs de vida de Marvel.
A mi em fa molta gràcia aquests jocs de Marvel versus SNK, no? Capcom versus Marvel, que veus el...
Sí, exacte.
Spider-Man lluitant contra, no sé...
Contra Ryu.
Ryu de Street Fighter, no?
Però el que és ben bé curiós és que aquí nosaltres diem que SNK doncs és aquesta... És potser el sinònim de joc de lluita, una mica com Capcom. Però SNK també ha tingut molts altres tipus de joc. El que passa és que aquí els únics jocs pels quals s'ha popularitzat SNK són pels jocs de lluita i, com a molt, si molt m'apures, pels sidekicks, pels quatre jocs de futbol
que hi ha hagut. Jocs
d'esports. No, d'esports no.
D'esports no, de futbol.
De futbol. Perquè, clar, SNK té jocs, doncs, em sembla que té un parell de bàsquet callejero, té alguns jocs molt japonesos, molt nipons, té jocs de mahjong, té jocs de curses de cavalls, té jocs de bolos, i bueno, té una quantitat de jocs que aquí segurament no arribarem a veure mai o no mai s'haguessin popularitzat. No,
de fet, això de la SNK, de la Neo Geo, el que hi ha són més o menys, o sigui, al voltant 150 jocs, comptant els DCD.
Sí, el catàleg de videojocs de la Neo Geo
serien... De cartutxo, diguéssim, els
de cartutxo serien...
150, sí, que no són gaires.
Per tant, estem parlant d'un catàleg curtet.
Sí, sí, sí.
No, però multipliques per 50.000 peles cada un, si
és
de fer-ho.
No, no, sí, és una milionada.
És una milionada, clar, clar.
Sobretot si es venen.
Sí, sí, sí.
No, no, està clar.
Però, llavors es feien més de lluita, més que res, perquè la màquina estava feta per això. És com si un paio mideix 2,10 m, que el posaràs a jugar a futbol o a jugar a bàsquet. Jugar a bàsquet, evidentment. Doncs la màquina Neo Geo estava feta, no especialment o no expressament, estava concebida perquè pogués funcionar molt bé a l'hora de fer jocs de lluita. Llavors, clar, és aquí on més s'alluïen. Podies agafar, per exemple, un Matamarcians, també el podies fer, però irremediablement també, quan te trobaries el boss, l'enemic de final de fase, te trobaries un enemic de tota pantalla, que és molt similar en tamany al que pots trobar en un joc de lluita. O sigui, més que res, hi ha molts de lluita perquè la màquina serveix per això.
I, de fet, encara surten jocs de lluita per Neo Geo. Per exemple, el King of Fighters, que surt cada any. És curiós que, després de tant temps, encara estiguin traient jocs d'aquesta saga de lluita, no? Després de 10 anys o més que fa que està la consola comercialitzada. No arriba a Espanya, em sembla, o potser
no, sí que arriben,
importació.
Sí, sí, sí. L'últim que ha sortit de tots, fa, home, no és primícia, però va sortir el dia 27, em penso que va ser, el dia 27 de maig, era el Matrimele, es diu. Es veu que és una mescla de paraula de matrimonio i mele, pelea en el matrimonio, fa gràcia, que l'ha sortit al mateix temps en recreativa i en format domèstic. La versió recreativa, inclús, tot el que s'ha manual, instruccions, els flyers, tot això, ve en castellà. Està en anglès i en castellà, ja directament des de Japó. O sigui que és una cosa que...
Sorprenent.
Amb aquelles traduccions, no? Introduzca sí. La disco...
La disco.
Sí. Escolta, sí. I el fet que vingui en castellà per preparar la recreativa vol dir que hi ha cultura recreativa aquí a Espanya?
Sí,
o sigui,
sí, molta. Sí, sí, sí.
Molt
sí.
Bé. Estic content de sentir això, és veritat, és veritat.
Amb aquesta alegria fem una pausa, anem a la publicitat, estem al Game Over, a Ona Catalana, parlant de videojocs, avui sobre la Neo Geo, el Rolls-Royce de les consoles, una de les consoles mítiques, més que res pel seu preu i també per la seva qualitat. En tornem a parlar quan tornem de la pausa de publicitat i tenim moltes més coses. Tenim MDK2, joc del qual l'Albert n'està enganxat en aquests moments, i tenim també el nou codi de qualificació dels videojocs.